Radio Pista.
Són les 6.
Comencem aquí a fer el mosaic número 30. Serà un mosaic radiofònic que ho farem incrustant petites peces de diferents colors per tal que ens quedi un programa de ràdio en forma de dibuix de mosaic. En aquest mosaic, a més de la música, parlarem de diferents temes, de la columna política que ens portarà en Pere Senyer, el temps amb en Manel Dot, les sardanes amb Albert Salvans i l'entrevista que parlem amb en Federic Cavaller, de maquetisme, de trens i cotxes clàssics. El que volem és que surti un mosaic interessant, divertit i instructiu. El mosaic el fem en directe aquí a Ràdio Tardell, al 107.7 de la FM, i també es pot escoltar els dilluns de 6 a 7 de la tarda per Ràdio Pista de Balenyà, al 107.4. Contactar amb nosaltres podeu fer a través de l'Instagram, a mosaic/ràdio, pel Facebook, el grup Mosaic. El Mosaic el fem amb Pere Senyer i un servidor, amb Pep Ujdomènec. Aquesta columna que ens porta en Pere Senyer cada setmana, la columna política, d'avui dimecres, dia 5 de juny.
Bon vespre, oients. Amnistia. L'amnistia serveix per uns quants i la seva immediatesa, però la realitat és que l'amnistia és una gran ensarronada i un indigne instrument del règim per conferir-se impunitat pels crims comesos, per oficialitzar com a delicte l'exercici de drets fonamentals i continuar així amb la repressió i per contribuir a desmantellar el moviment independentista. Hem obtingut el perdó quan el que demanàvem era justícia, i de perdonar en comptes de fer justícia és d'on surt aquesta Espanya on el discurs franquista està normalitzat i aplaudit. Hem de deixar d'acceptar pagar. Prou pagar sense contrapartides. Rendir-se davant l'arbitrarietat jurídica del fascisme espanyol és un error que tots paguem i pagarem molt car. De moment, amb aquesta amnistia cauen els recursos del Tribunal Europeu de Drets Humans, veurem si encara el Tribunal es pronuncia en alguna qüestió. Amb això es renuncia a una causa, eventual causa justa, davant el Tribunal de la Haia, per implementar una declaració d'independència, si algú algun dia cosa fer-la. Veurem el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, primer l'indult condicionat, ara l'amnistia, també condicionada, com contrapartides, que ens venen com el perdó. Perdó, a veure. La moral catòlica junqueriana n'ha tingut prou per expiar la culpa dels seus pecats, o encara li cal alguna cosa més? No seria gaire estrany que Junqueras portés un cilici a la cama o al maluc. Esquerra d'Espanya, perquè la C de Catalunya la van perdre, ells mateixos la van treure. Esquerra d'Espanya, dic, és federalista, no independentista, i no ho saben ni els seus votants. Els hi fan empassar allò de municipi republicà, govern republicà i ara Europa republicana, i s'ho empassen sempre. Tot i això, al cap i a la fi, crec que encara que no ho sembli, anem endavant, pas a pas, gràcies a l'exili, pas a pas anem aconseguint coses, i l'important és no defallir. A veure, per què no s'ha de votar el PSC, el PP o Vox tampoc a Europa? Doncs perquè votar-los és empetitir Catalunya. En canvi, fent-ho per gent de partits catalans, bàsicament donem força a la Catalunya minoritzada i menys tinguda. Com ho portem sent des de la incorporació per la força a Espanya. Durant dècades hem estat el contrapoder que Madrid odia, però és essencial per la nostra supervivència. Que em diràs, és que hem aconseguit poc, cert, però si nosaltres mateixos ens invisibilitzem, serà encara pitjor. Esperem que els exiliats puguin entrar a Espanya sense ser detinguts i que segueixin insistint als tribunals europeus perquè es faci justícia i Espanya quedi retratada. Mentrestant, demano que aquí ens governi algú a qui de veritat li preocupi Catalunya, més enllà d'una agenda tàctica a Madrid. Ara tots amaguen els pactes, tots són flors i violes. Dilluns que ve es trauran la careta i serà l'hora de la veritat. Això de que Esquerra va aconseguir que reformin Rodalies, que la línia 9-10 del metro, que porta 20 anys de retard, es faci ràpid, està parada, està molt retrasada. Invertir a l'escola, que està fatal. Això, discutir des de Catalunya el model de país, de turisme, d'infraestructures. Això ara mateix per Esquerra està descartada. Esquerra ja està descartada. Els resultats que han obtingut no n'avalen la seva gestió. Ens han venut per 20 monedes de plata. Això del 36% d'execució pressupostària és una broma de molt mal gust. És el truc. Pressupostant molt per poder dir, oh, mira quan invertim a Catalunya. Després no ho executen i així venen el relat sense necessitat de gastar. I ens van desgastant amb els catalans sempre volen més. I a sobre ens fan semblar garrepes, amb trens que se'ns cauen a trossos, sense metro i sense rodalies, o molts problemes amb rodalies. A Europa tampoc siguem ingenus. Abstenir-se no serveix de res. Els escons es reparteixen entre vots emesos i vàlids. Tota la resta és una nota al peu de la nota de premsa que no canviarà l'acció de govern ni un pam. I si volen, o volem, que des de Catalunya s'aconsegueixin coses, hem de votar partits d'aquí. Els partits centralistes estan tot el dia amb tacticismes i en aquesta estira i arronsa que avui està, que avui han portat el panorama, està pitjor que mai. A tots els que ens diuen que votes a trencar Espanya, que es deixin d'eslògan fàcil i infantilismes. Potser si l'Estat no executés el 36% aquí i el 200% a Madrid, no voldríem la independència. Que l'Espanya buidada no la buida Puigdemont, la buida Ayuso, el PP i les seves corrupcions i corrupteles presumptes. I potser, només potser, si pactessin precisament amb els que venen com a enemics d'Espanya, s'adonarien que altres Espanyes són possibles i en aquestes Espanyes ens aniria millor a tots. Que no som enemics d'Espanya, som enemics de certa concepció de país, de la dictadura franquista, i que precisament per això hem de votar pels d'aquí, perquè demanar al PSOE que reformi Espanya és demanar al llop que es faci herbívor. Vostès han vist el PSOE? Page, Lambán, Guerra, tota aquesta gent estan de broma si el seu propi partit vol linxar el Sánchez. El que he dit, votem partits d'aquí, que Espanya ja té qui la defensi. Aquí la pregunta és si volem que algú defensi Catalunya i si sembla lògic que un partit català sigui el... Sí, sembla lògic que un partit català sigui el més adequat per això. Anem pels mitjans públics. TV3, la televisió pública, cada cop està més desacreditada entre un ampli sector, diguem-ne, de la població catalana. Per molts, TV3 té una orientació massa bonista i ara alhora servilista cap al poder polític, cosa que s'expressa a la caricatura que es fa d'algunes opcions polítiques i a les notícies que es decideixen visibilitzar i o amagar. En aquest sentit, TV3 ha privilegiat moltes vegades notícies sobre grups minoritaris amb un impacte social més aviat escàs, alhora amagant notícies que sí que poden preocupar els ciutadans, moltes relatives a la inseguretat ciutadana, que les dades mostren que va en un augment important. Absències molt destacades. Això és precisament el que ha criticat el periodista i usuari de Twitter, de X, vaja, ex-Twitter, en Sergi Maranya, en un missatge publicat a les xarxes. Maranya ha fet un repàs d'algunes notícies del Telenotícies d'aquest diumenge passat i ha destacat l'omissió d'alguns esdeveniments importants durant el cap de setmana. La televisió pública no ha fet cap referència, per exemple, a un preocupant episodi de violència a l'Hospitalet de Llobregat. Aquest cap de setmana, els Mossos d'Esquadra van veure en l'obligació de disparar a una persona d'origen hispanoamericà que va amenaçar amb un ganivet els agents. De la mateixa manera, tampoc no han informat del que ha passat aquesta matinada a l'estació de la Sagrera, que és un punt nodal d'intercanvis. Un jove d'origen magribí hauria apunyalat un home per robar-li una cartera i el rellotge. Alguns periodistes especialistes en successos, com Guillem Ramos Salvat, sí que han informat del que ha passat i que el jove atacant finalment ha estat detingut per la policia. La publicació de Maranya s'ha omplert de comentaris que mostren la seva indignació amb el tractament informatiu que fa TV3 de les notícies de successos. Els woke de TV3 cada vegada perden més audiència. Sembla que no volen donar males notícies del que passa a Catalunya. Estan totalment manipulats, deien altres. Tot i que el comentari majoritari era el dels usuaris que afirmen que des de fa anys no miren TV3 per informar-se de la realitat de Catalunya. Això tampoc. Els 11 principis de la propaganda nazi creat per Goebbels vindrien a ser un principi de simplificació, i això és el que molts d'aquests principis són els que apliquen l'estat espanyol i TV3, principi de simplificació i d'enemic únic, adoptar una única idea, un únic símbol, individualitzar l'adversari en un únic enemic. Dos, principi del mètode de contagi, reunir diversos adversaris en una sola categoria o individu. Els adversaris s'han de constituir en suma individualitzada. 3. Principi de la transposició, carregar sobre l'adversari els propis errors o defectes responent a l'atac amb un atac. Si no pots negar les males notícies, n'inventa d'altres que les distreguin. 4. Principi de l'exageració i desfiguració, convertir qualsevol anècdota, per petita que sigui, en greu amenaça. 5. Principi de la vulgarització, tota propaganda ha de ser popular adaptant el seu nivell als menys intel·ligents dels individus als quals va dirigida. Com més gran sigui la massa a convèncer, més petit ha de ser l'esforç mental a realitzar. La capacitat receptiva de les masses és limitada i la seva comprensió escassa. A més, tenen gran facilitat per oblidar. 6. Principi d'orquestració. La propaganda ha de limitar-se a un nombre petit d'idees i repetir-les incansablement, presentades una vegada i una altra des de diferents perspectives, però sempre convergint sobre el mateix concepte, sense fissures ni dubtes. D'aquí ve també la famosa frase: si una mentida es repeteix prou, acaba convertint-se en veritat. 7. Principi de renovació. Cal emetre constantment informacions i arguments nous a un ritme tan gran que quan l'adversari respongui, el públic ja estigui ja interessat en una altra cosa. Les respostes de l'adversari mai no han de poder contrarrestar el nivell creixent d'acusacions. 8. Principi de la versemblança. Construir arguments a partir de fonts diverses a través dels anomenats globus sondes o d'informacions fragmentades. 9. Principi de la silenciació. Fer callar sobre les qüestions sobre les quals no es tenen arguments i dissimular les notícies que afavoreixen l'adversari. També contraprogramant amb l'ajuda de mitjans de comunicació afins. 10. Principi de la transfusió. Per regla general, la propaganda opera sempre a partir d'un substrat preexistent, ja sigui una mitologia nacional o un complex d'odis i prejudicis tradicionals. Es tracta de difondre arguments que puguin arrelar en actituds primitives. I 11. Principi de la unanimitat. Arribar a convèncer molta gent que es pensa com tothom. creant impressió d'unanimitat. I fins aquí, fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, Pere Senyer, per aquesta columna política d'avui, dimecres 5 de juny. I vam parlar amb en Federic Cavaller. És maquetista de trens. A casa seva ha construït una maqueta a escala on hi passen diversos trens. També en el món dels cotxes clàssics, ell té un Volkswagen anomenat Escarbat. Ha anat a Bèlgica, ara mateix, a una trobada de les més importants de cotxes clàssics d'Europa. Un home que viu intensament la vida.
Hem deixat enrere un mes de maig, que ha estat doncs plujós en general, excepte poder la banda de Centelles i els de les de Balanyà, allà ho ha fet menys. Però si fem una repassada general dels litres totals del mes de maig, els punts que més ha plogut, per exemple, el Vidranès, a Vidrà amb 138 litres, Santa Maria de Besora amb 148, a Vic amb 100 litres, a Taradell 83,2, a Viladrau 72,6, a Ceba o Roures, la puja del mes ha estat de 81,8 litres. En canvi, Hostalets de Balanyà i Centelles es queden, Centelles en 36 litres o Hostalets de Balanyà en 44,1. Aquí ho ha fet una mica menys. Pel que fa a les temperatures, les màximes han estat aquests últims dies, màximes de 28 a 29 graus, sobretot aquest dia 30, i les mínimes a principis de mes entre els 2-3 graus, mínima, per exemple, 2,3 graus a Taradell el dia 3. Hem acabat aquest mes, doncs, tal com dèiem, força puja, i ho comencem altre cop amb ruixats i tempestes. Ruixats i tempestes irregulars, que han anat creixent aquestes nuvolades, hi havia l'entrada d'aire fred i una bossa d'aire fred en alçada, i a més hem entrat en depressió, i això ha fet doncs, que sortissin aquests ruixats i tempestes irregulars. Destacar el dia 3, per exemple, Sant Fores la Guixa amb 34 litres, aquí acompanyat en tempesta i amb un gra de calamar-se, 44, per exemple, a Centelles, al Banda Sud, o a Bujons amb 35,4. I el més destacat seria, doncs, sobretot, el dia 4, ahir, el que és la banda del Vitranès i el que és també el cantó del Cabrerès. Rupit, per exemple, ahir van caure 58,6 litres, va baixar un bon cop de riu, o, per exemple, els 40 de Santa Maria de Besora. Aquesta zona va ser més sobretot a la zona del Cabrerès i el Vidranès. El pronòstic, de moment, tenim uns quants dies de treva. Avui, en principi, doncs, no hauria de ploure. Màxim, si fa alguna cosa, seria la banda nord, la banda del Cabrerès, la banda nord i el Vidranès i el sud del Ripollès, però serien ja coses molt, molt puntuals. El que fa a temperatures màximes enfilant-se, de moment avui ens quedarem cap als 26-27 graus, i de moment el que és la banda sud pot pujar una mica més, cap als 28. Els pròxims dies, doncs, temperatures pujant, aquesta tant avui com demà, sobretot demà i demà passat, les màximes poden fregar els 30-32 graus, el que és a la plana, i en principi amb domini del sol, no hauria de ploure, màxim algun banc de boira que tinguem matinal, però el resta del dia domini del sol, sobretot el que és el demà i demà passat. El dia 6, 7 i 8 serien, doncs, els més càlids, o sigui dijous, divendres i dissabte. A partir d'aquí, doncs, el diumenge ens passa un altre front, ens afectarà sobretot el que és dilluns i dimarts de la setmana que ve, però ja el diumenge ja podríem començar a tenir els primers ruixats. Baixen una mica les temperatures, es quedarien cap als 24 graus, 24-25 graus el que és el diumenge, i el que és el dilluns i dimarts, clarament la baixada de temperatures, hi ha una entrada d'aire fred en alçada, això farà créixer nuvolades i ens donarà, doncs, ruixats i tempestes, sobretot el que és dilluns, dimarts i dimecres. El més destacat seria segurament el dilluns. Res més, adeu-siau, bon cap de setmana.
Moltes gràcies, Manel Dot, per aquesta observació del temps amb aquesta predicció aquí a la comarca d'Osona. I ara sí, anem a parlar amb en Federic Cavaller, que és maquetista de trens. A casa seva ha construït una maqueta a escala, on hi passen diversos trens. També està en el món dels cotxes clàssics. Ell té un Volkswagen anomenat Escarbat. Ha anat a Bèlgica, ara mateix, a la trobada més important de cotxes clàssics d'Europa. Un home que viu intensament la vida.
Bon vespre, Frederic Cavaller. Comencem parlant de maquetes de tren. Com vas començar? D'on va ve l'afició del món del maquetisme i per què de trens?
Jo diria que el tren a mi és una de naixement, ja és congènit. Jo com a anècdota us diré que la meva mare em deia és que tu tenies una passió ja pel tren de ben petit, possiblement perquè la meva àvia vivia al carrer Roger de Flor, quasi xamfrà, Aragó, i jo de molt petit ja veia passar per la rasa del carrer Aragó aquells trens de vapor que a mi em deixaven traumatitzar.
Que encara no estava tapat el tren.
Tapat, hi havia aquella rasa oberta i com veia aquelles fumarades, allò crec que em va marcar per sempre, perquè l'afició al tren no l'he perdut de mai.
Està molt bé. A veure, seguit.
I de petit vas tenir algun juguet de tren o coses d'aquestes o no?
Sí, perquè ja veien que estava tan tocat pel tren que per Reis em van portar el primer tren elèctric, que lògicament eren aquells paiars que allò ja era tocar el cel, perquè la màquina, encara recordo que era màquina grisa, la 981, amb aquella carbonereta petita, i els quatre vagonets, tot allò de llauna litografiada, que era una preciositat, i que encara tinc, perquè tinc posat en vitrina.
Doncs ja deu tenir un valor, aquest juguet.
Per mi molt.
O sigui que no tothom podia accedir.
De fet, és veritat que era un privilegi, esclar. Fins ja era adult i casat, fins i tot, em vaig poder comprar la Paià, la famosa Santa Fe, perquè allò ho tenien quatre escollits. Jo tenia un tren elèctric que ja era un privilegi, però no tenia les peces, diguéssim, reines de que era la Paià, que era la Santa Fe.
Tu tens una maqueta de trens, oi, a casa?
Sí, al llarg de la meva vida, sempre pensant en el mateix. Al final, en una habitació d'una casa que tinc, vaig dir, això és meu.
És meu, intocable.
I sine qua non, intocable. I allà em vaig fer una maqueta de trens, home, al meu gust, molt ben decorada, almenys ho he intentat sempre, i mira, allà hi vaig depositant doncs hores i hores, i penso que com tots els trens reials, doncs això no s'acaba mai. Perquè sempre hi ha noves perspectives, surten nous elements, nou material, i això és el que va.
Automatisme, sempre, i si hi ha diversos trens, cada un de deixar pas a l'altre, i tot això són automatismes que s'han d'instal·lar.
Sí, jo tinc, sí.
Aquella habitació que deu fer...
Home, és una habitació...
20 metres, potser?
Sí, 20 metres quadrats. 20 metres quadrats, ben bons, sí. Ara, que també has de ser franc, la vaig poder fer també perquè vaig contractar un gran professional, perquè la part elèctrica jo em veig incapaç de fer tota aquella instal·lació. El meu és el maquetisme, la decoració. Ara, tots aquests automatismes, la veritat, no hi arribava ni hi arribo.
Bueno, està bé, no tothom podem fer de tot, però...
Perquè no és només muntar una via de tren, és que n'hi hagin vàries que s'encreuin,
sí,
de veritat.
Sí, jo tinc, doncs clar, tinc un circuit que poden circular, però tampoc no m'agrada allò, aquests automatismes de que corren 6-7 trens a l'hora. No, és que si no ho abarques, tampoc. M'agrada, si per uns moments fer unes composicions bastant reials i que s'ajustin a la realitat, tant la locomotora com els vagons que poden ser de mercaderies o els cotxes de viatgers, doncs que corresponguin a trens reals, les composicions. I si per uns instants, quan el veus circular, et ve allò de que veus el tren reial, ja et sents satisfet.
Perquè aquí comences fent la maqueta, sí, que ja ho deixes, la muntes... I després de l'has muntada, te la mires. M'imagino, no?
I fas les muntanyes que estan esculpides al guix i tot el procés aquest...
Una escenografia, no? Tot plegat.
Perquè jo no vaig fer una superfície plana, sinó que els que han vist que hi ha uns relleus de muntanya molt importants, només a títol d'exemple us diré que hi ha plantats més de 1.000 arbres que...
S'han de fer,
i no 1.000 arbres com surten de fàbrica, que estan bé, però no arriba en aquell grau de perfecció que un vol. Llavors això l'entenia de la meva dona, que m'ajudava, i el rebussàvem, per dir-ho d'alguna manera, i que els donava un altre verisme.
I deu tenir algun túnel, potser, no?
De túnels hi ha bastants. Només us diré que hi ha 57 boques de túnel. Aquestes 50 boques de túnel estan fetes artesanalment, perquè ni que en el mercat hi hagi boques de túnel, però esclar, no s'ajusten ni les mides ni per res. Te les has de fer manualment.
Una cosa, això de l'escala, quins són els trens, diguéssim, que han sigut, que són més famosos? Quin tipus d'escala estandarditzada, diguem, ja s'ha agafat?
Jo diria que actualment la més estandarditzada és l'H0, que és l'escala 1.87. Antigament, com es va començar, com érem creus, potser la Paià va començar a treballar amb l'escala 0, que era l'1.43.5. I després el H0, que ve de l'anglès half 0, que és la meitat.
Mig 0.
Sí, mig 0, que és l'escala aquesta 1.87, que per mi és la més estandarditzada. Ara, que actualment també hi ha molt aficionat a l'escala N, que és un tren més petit, que és la meitat d'aquest, a l'X0.
Encara més petit.
Sí, que és l'1.160. Hem de pensar que avui en dia els pisos o les cases cada vegada són de dimensions més reduïdes. Aleshores, això els permet també gaudir d'un tren que té una reproducció fidedigna molt bona i amb unes motoritzacions avui en dia impecables.
Però més popularitzat, diguem, és l'H0, que és el que has dit.
L'H0, sí. És la que té més assortit i que ja agafa un grau de detall que el que és exigent i li agrada al modelisme és molt bo. Ja.
Això ho fabriquen diverses companyies, però n'hi ha una principal, no?, a Alemanya.
Bueno, això s'ha anat fonent cada vegada i això està ja... per exemple, els anglesos amb el Horby Tren i tots aquests han anat la Horby ha anat abarcant una sèrie de marques que abans eren independents i que ara estan agrupades amb ella, no? O perquè abans, doncs, no sé, els francesos la seva marca la Jouef, els italians amb la seva Ribarossi Lima, i totes aquestes marques avui estan agrupades. Espanya, afortunadament, ven tindre l'Electrotren, però que avui també forma part d'aquesta empresa tan important. I els alemanys, perquè no dir-ho, la gran estrella, que era la Märklin, amb el seu sistema particular,
era i és, potser, encara.
I és, encara, i és, encara, són, i és, encara fabriquen uns trens d'alta qualitat i que funcionen amb el corrent de terna, i avui en dia també les vies, les han millorades, aquelles vies de xapa antigament, que eren tren més juguet, avui en dia s'ha perfeccionat molt i és una reproducció també finíssima i amb unes motoritzacions impecables.
En mecanitisme n'hi ha de màquines de vapor?
Sí, sí,
també.
Sí.
I funcionen?
Sí, funcionant. Hi ha una marca molt que és potser la que també es fa més, l'Aster, que també fa locomotores de vapor viu,
I els que els hi has de ficar carbó petit o...
carbonet, amb la seva paleta, obrir la caixa de focs, tirar, i això és molt agradable. És una altra de les branques de l'afició, el vapor viu. I fins aquí podríem arribar al vapor d'aquests trens tripulats que a vegades veiem que en poblacions tenen aquests circuits de 5 polzades o més grans que arrosseguen aquests
i poden posar
cotxes,
persones a dalt,
persones a dalt, i que sobretot fan gaudir molt a la canalla, no? Que és bonic,
però aquestes de vapor com es poden controlar? Perquè no les poder controlar elèctricament que funcionin, no?
Generalment va una persona que és el maquinista, que va sentat a darrere de la locomotora de vapor i manipula el regulador i el sistema.
Okay, però això són trens grans.
Amb
aquatisme també hi és, això?
Hi ha màquines d'aquestes, sí, però ja van governades per sistema de servos. És altre sistema, molt complicadet. i per ja molt especialitzats,
Déu-n'hi-do.
Hi ha un grup de gent que restaura trens de veritat, que és a Móra la Nova. Què hi fan allà?
Home, Móra la Nova jo crec que és el referent, que avui en dia tot el que tingui un afició al tren no es pot perdre. Aquí hem tingut els museus, però com el de Móra és el museu que a més restaura les peces i té uns 400 metres de via que els hi ha permès, després d'aquesta tasca tan impressionant de restaurar una màquina de vapor, per exemple, fer-la funcionar. I això és vapor viu. Que això les generacions actuals, molts, no, ni l'han vist funcionar.
No.
I això és un espectacle, i que hem de ser sincers, l'altruisme d'aquesta gent ens fa a tots doncs veure aquestes peces, que són una meravella.
Però han de ser uns grans mecànics els que fan això, no?
Grans mecànics i persones doncs, que també ni que hi hagi uns petits ingressos per veure el museu, que dic, està a l'abast de tothom, però hi ha allà una persona, que és en Jordi Sesplugues, que a mi em mereix, bueno, tots els honors, perquè és ell el que ha motivat, i que hi hagi allà totes aquestes persones, companys, que fan aquestes restauracions. No sé, per dir-te, tant amb locomotora de vapor com amb motores elèctriques. I nosaltres hem de pensar que les màquines 1000 estado, que és les que feien, passaven per les nostres vies aquí, estan restaurades i es poden veure funcionar. És impecable. Jo recomano a molts, ni que sigui fer uns quilòmetres, que no es perdin mai d'anar-hi
a Móra la Nova. Eh?
A Móra la Nova, sí.
No fa gaire van organitzar una visita. Com va anar aquesta visita? Quines activitats es fan?
Bueno, allà vam fer la visita nosaltres i ens va... tots, esclar, el motivador de la sortida, imagineu-vos qui va ser, personalment vaig ser jo, no? Però els meus companys tots els va agradar la idea i vam fer una sortida molt maca i tots...
Molt maca, i a més era de grup d'aficionats als
sí,
cotxes clàssics.
Sí, perquè la gran passió són els cotxes, en aquest cas són els... Per mi, la gran afició meva també, que són els escarbats. Escarbats clàssics, Anem a dir, ja... nosaltres fem una tria que arriba fins als 56 i amb tipus com Carmen, que ja poden tindre uns anys més, però fins aquí es talla, Són...
L'altre ja són imitacions.
No, són imitacions, però ja són més moderns. Més moderns. Nosaltres volem el purisme d'aquestes primeres unitats que va fer la Volkswagen i que, sobretot, al nostre grup hi ha molts escarbats, que la finestra de darrere encara és l'ovalada, o bé l'esplit, que és la finestra encara partida per la meitat.
La més antiga, encara.
Encara més antiga, I si podem trobar unitats més antigues, llavors ja, ja és el màxim, ja, que es pot dir.
Sí, Frederic, trens, cotxes...
Sí, sí, hi ha una ànima sensible cap a aquest món de la locomoció, sigui cotxe, sigui tren. Sí.
Així és, allà doncs, es va fer una visita de cotxes, de participants, aficionats a cotxes clàssics, que van anar a veure els trens.
Sí,
els trens.
Jo et diria que el que li agrada el cotxe i té un d'aquests, també sap apreciar el que han fet aquesta gent de Móra. I veure aquelles locomotores funcionant és espectacle bonic.
I pujar-hi, i pujar-hi.
I vam poder pujar. Poder pujar a les cabines d'aquestes locomotores i què no dir d'una altra vegada doncs poder entrar amb aquests cotxes de departaments que ens van portar a unes èpoques
passades,
però que encara tenen bons records per tots nosaltres. Què no vam poder realitzar? Doncs nosaltres volíem fer el dinar amb un cotxe restaurant. Móra, amb un dissabte no va haver cap restaurant que pogués fer un càtering per portar-nos-el amb un cotxe restaurant, però vaja, es va superar, també vam buscar i vam trobar la solució. Això és evident.
Molt bé. Parlant d'aquesta altra afició dels cotxes clàssics, tu en tens un, no? Eh?
Sí.
Tens un. És un Volkswagen, òbviament.
És un Volkswagen.
De quin any és el teu?
Del 56. Un oval del 56.
És un bon any, el 56.
Sí, és un bon any i aquest cotxe...
Va néixer ell.
Sí, doncs és una bona anyada, diguem, eh? Aquest cotxe, per mi, doncs, té una pressa molt gran, perquè la gran aficionada també a aquest tipus de cotxe era la meva senyora. Mm. I aquest cotxe fa 38 anys que està a la família. Quan jo el vaig comprar, una agència, que era una agència Citroën, que aquest senyor, el mecànic d'allà i propietari, se l'estava muntant per ell. I una vegada de les que vam anar allà al taller, perquè nosaltres teníem furgoneta Citroën, doncs va dir, vaig veure que remenava, estava regulant, dic, què? Que estàs fent alguna aposta a punt? Diu, no, és que li he vengut el cotxe. Vam quedar tots parats perquè ens deia aquest senyor que se'l feia per ell, i la meva senyora, que en aquest aspecte era molt bona comerciant, li va dir, diu, escolta, l'has venut? Diu, però el tens ben tancat, el pacte? Home, li hem de fer una valorització d'un dos cavalls que aquesta noia té i has de fer-li i llavors ajustar-ho. La meva senyora, que era molt...
Anava a l'idea.
Sí, ja em va fer un cop de colze i em va dir, treu el talonari, que això ho aclarem. I ens vam entendre, I després el mecànic, aquest noi, i ara què li dic jo amb aquesta senyora o aquesta noia? I ja n'hi buscaràs un altre, eh? Ja el trobaràs tu, aquest el volem nosaltres. I d'aquí va començar l'afició.
Però de l'any 50... Bueno,
això, aquest, fa 38 anys, aquest cotxe, companys meus i altra persona que no sap de què va el cotxe, em diuen, tens un cotxe preciós, llàstima si no fos per la matrícula que té, que és de Madrid. Bueno, escolta, jo no tinc cap prejudici, eh? Però li seré franc, en aquelles èpoques, aquest cotxe, el primer propietari va ser un doctor que vivia al carrer Balmes 456, el doctor Pérez Cabrero. Aquest cotxe, quan el va sol·licitar aquest doctor, doncs automàticament li van concedir, perquè era, tenia la carrera de doctor, però es matriculaven a Madrid aquests cotxes d'importació.
Quina època.
Sí, jo encara conservo la plaqueta d'alumini d'obres públiques on especifica el nom i adreça del doctor Pérez Cabrero.
Però m'imagino que un cotxe així deu portar un manteniment bastant mira, fortet, no?
Has de ser meticulós, la posta a punt, i les peces, si has de canviar-les, doncs procurar sempre buscar l'original. Ni que hi hagi còpies, però no és el mateix una còpia que un original. I hi ha mecànics aquí, doncs, especialitzats, i sobretot, doncs...
Es troben originals, encara, aquests cotxes?
Sí, encara hi ha... A Sant Julià de Ramis hi ha un taller, el senyor Joan Renard, que potser és el més especialista que tenim, que t'ho troba. I són gent que saben tocar aquest cotxe.
I el Volkswagen encara fabrica recanvis per aquests cotxes?
No, de fabricar no, però encara hi ha estocatges, eh? Encara hi ha estocatges i... Vaja, jo no estic molt content amb el cotxe, doncs potser perquè el faig córrer setmanalment, una o dues vegades, i faig quilometratge, doncs em funciona molt bé.
I què passes del 100 o què amb aquest cotxe?
No, amb aquest cotxe has d'anar amb una velocitat creuer, que són els 80-90, però si vaig per autopista o vaig per carretera normal i tinc que anar darrere doncs, una estona d'un camió que anirà a 90 com a molt, arriba un moment que trepitjo i surto a 100, i adelantes, també. Sí, però no ho facis.
El reprís potser els hi costa
sí,
un poquet, no?
Sí, són cotxes que tenen... Tenen 70 anys, per
mi. Però... Encara fan, encara tiren.
Sí,
i tant que tiren. Escolta, aviat, vaja, la setmana que ve hi ha una trobada de clàssics internacional a Bèlgica i aneu i us trobareu amb els millors propietaris de clàssics d'Europa. Com ho teniu? Teniu ja coll avall que la setmana que ve
això és una sortida molt maca, que són... Esclar, són 1.200 quilòmetres que no es faran d'una sola tirada, sinó que cada dia farem 600 i 600 fins a arribar, no? Una nit la fem a carretera i arribar allà pues, és tocar ja el màxim que hi ha amb les col·leccions descarbats.
Descarbats
perquè ja hi ha els primitius cotxes que encara estan en funcionament, impecables, que tenen valors incalculables, no? Perquè hem de pensar que cotxes que... Bueno, no es poden dir xifres, però és d'unes quantitats...
Però deuen ser una mica incòmodes, no? Que les butaques no eren com les dels cotxes d'ara, aquests cotxes.
No, però tenen quantitats. Estaven molt ben dissenyats. Hem de pensar que aquest cotxe el va dissenyar en Ferdinand Porsche, una persona que sabia el que tocava, eh? Va fer un cotxe de que tenia que ser... en les èpoques aquelles el cotxe del poble, perquè Volkswagen vol dir cotxe del poble, i va ser doncs un reclam del règim d'en Hitler perquè tindre el cotxe estandarditzat, i va fer una meravella de cotxe. Això sí, mitjançant doncs allà uns bonus que anava pagant la gent, doncs llavors podia lograr el cotxe, que malauradament ja sabem tots com va acabar, i al començament de la Segona Guerra Mundial això ho va per caro.
Van amb gasolina aquests, oi? M'imagino.
Sí, van amb gasolina. Sí, 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 són gasolines, uns motors doncs boxers i d'un funcionament refrigerats per aire, que no presenten problemes, o sigui, estan molt ben solventats. Ara, tot i la seva senzillesa, volen ser tocats per persones especialitzades, que sàpiguen el que tenen entre mans,
que siguin cuidadoses.
Sí. Arran d'aquesta trobada a Bèlgica, hi ha un grup de Facebook que el vam... originària dels organitzadors, i vau penjar-hi vosaltres una foto dels tres que anireu d'aquí, tres sí, que aneu junts amb l'Enric i el Jordi, i aquesta foto ha tingut, ja deu anar pels 1.500 likes. Esteu creant sensació,
sí,
eh? Vull dir que estem... tota Europa ja s'està esperant allà.
Estem perquè, una mica espantats,
clar, han posat allà que van ells tres, i l'Enric que té 83 anys, que és tot una fita, que tingui aquesta vitalitat i aquesta empenta, sí, per anar-hi, i bueno, mereix l'aplaudiment de tothom.
És a dir, que no és l'Enric, sóc en Frederic, eh? L'Enric és un dels companys...
Sí, sí, per això deia que l'Enric i el Jordi són...
Sí, van fer la fotografia, i jo no m'imaginava mai que això despertaria
tanta expectació.
No. Estic hasta una mica espantat.
S'esperen a les estrelles.
S'esperen a per aplaudir-se. Molt bé, així és que ha creat molta expectació. Parlem de tu. Vius a Caldes de Montbui. I ara, degut a que la teva filla i gendre estan ficats a la restauració, tu com hi col·labores amb ells?
Bueno, jo et diré que ells fan la seva... La restauració és totalment una cosa personal d'ells, i jo puc donar-los un assessorament en qüestions més comercials, però el que és jo de fogons, receptes i cuina, aquí res de res.
Perquè...
A
de menjar sí, eh?
A l'hora de menjar i degustació sí que puc donar a posar, i mai més ben dit cullerada. Sí, però no més, eh?
Bueno, el Mirko Carturan, que és el seu gendre i és també el nom del restaurant, té una menció a la guia Michelin, però ell sembla que no va voler l'estrella Michelin.
Bueno, és que l'estrella Michelin crea unes dependències a vegades, eh? Que molta gent, nosaltres hem de ser doncs clars, i hem de pensar que aquestes estrelles comporten també automàticament augments de plantilla, uns costos addicionals que no sé fins a quin punt surten després rentables, eh? I aleshores ell té una menció que és potser de les que més positives, que és de la Michelin, el Big Gourmand, que és la millor relació de qualitat-preu. I amb això ells estan treballant molt bé.
Si pots dir que no, si no t'interessa, pots dir que no te la donin?
Jo crec que tothom, si li donen, és una...
Per això és un honor, no?
És un honor, i no diran pas que no, però dius, vaig a buscar-la expressament? No, ells van fent la seva tendència, la seva cuina, la van actualitzant constantment, la carta es va sempre renovant, i en funció d'això, doncs, si cau, doncs benvinguda sigui, però no obsessionar-se, eh? He vist masses persones que els hi han donat i el més trist del cas és que potser l'any següent la perden. I això no sé fins quin punt és interessant.
En Mirko Carturan és italià i és de la regió del nord d'Itàlia on hi ha la trufa blanca, i quan és l'època de la trufa blanca, bueno, allò es veu que la gent hi ha empentes per provar-la.
Sí, perquè la tòfona blanca...
La tòfona, això.
Sí, la tòfona, exacte.
La tòfona blanca.
És durant la casualitat que ell va néixer al Piemonte, i el lloc on neix la tòfona. Això és una cosa que crec que tots a la vida, si no una vegada, dues o tres, el que faci falta, o anualment una vegada s'ha de tastar, perquè és increïble. No té res a veure amb la tòfona que tenim nosaltres. No ho és.
I és molt disgustós, m'imagino.
Aromàticament és que és penetrant, ja la notes de, doncs, a distància, i jo la recomano, eh?
És
una experiència, que esclar s'escapa perquè econòmicament és una cosa que es valora molt. Però ells anualment fan la importació d'aquesta tòfona i tenen un grup de clients que ja els estan esperant, i només dir "hi ha arribat", ja està. Només has de dir-ho i ja ho està. Sí.
Estan a punt d'anar a la taula.
Parlem del teu ofici. Tu i la teva senyora teniu botigues de confecció. Quin tipus de roba veníeu en aquestes botigues?
Bueno, nosaltres, aquelles èpoques glorioses que, diguéssim, érem els venedors de la roba aquesta més exclusiva, perquè avui en dia això pues, ha anat decaient fins al punt que s'ho emporten les grans superfícies, no? Però en aquests moments, doncs, escolta, teníem les marques que tocava, que si, doncs, no sé, el Closet del marit de François Girbeau, els pantalons de per senyora de la Ninotto, el Thomas Burberry...
Privata.
Ui, el Privata és capítol a part, perquè això era un fenomen que es provoca de tant en tant, eh?
Això, boom, eh?
Això és un boom, però increïble el que arribàvem nosaltres a despatxar de Privata. El Lacoste, que també era un altre producte estrellíssim de la nostra botiga, també de les botigues que teníem, vaja, perquè en aquells moments vam arribar a tindre quatre botigues. Eren productes que paulatinament vam veure que això es anava acabant.
I on les teniu, aquestes botigues?
Una a Caldes de Montbui, l'altra a Palau de Plegamans i l'altra a Santa Perpètua de la Moguda. I el que és a Caldes, després en teníem una altra, que era la segona que teníem a Caldes, que era potser amb un esprit més juvenil, sense tocar tant la marca aquesta estrella, però també tocant un producte molt juvenil. Com que els nostres fills també eren joves i també s'incorporaven, doncs els agradava també aquesta branca, i es va fer també bé, es treballava bé. Però esclar, anem a dir que avui en dia aquestes botigues que portaven el nom del propietari, com era la nostra, que era el meu nom, doncs això és una altra època.
Sí, ha canviat molt, de la confecció ha canviat.
Totalment, avui en dia el made in China és que la que governa el món.
Bueno, i les marques que són estàndards, que tenen botigues tot arreu i...
Sí, està la cosa, quan has vist no anirem a fer ara anomenar-les totes, però en una població veus aquelles, te'n vas a una altra població important i les mateixes, i sempre és el de sempre, però en fi, els temps són els que són.
Multinacionals que ho abarquen tot.
I ho abarquen.
Frederic, vas viure la dictadura franquista amb tots els seus...
Sí, un és de la postguerra.
Oh, vas patir, vaja.
Com recordes la transició, aquesta transició cap a...
Bueno, jo et diré que la transició la vam veure i, mira, va donar una obertura, va donar una altra llibertat, que a vegades penso que els moments actuals d'inseguretat ciutadana, d'ocupació i de tant vandalisme, doncs et diré que en aquelles èpoques això no hi era. Estaves tranquil, però sabies que hi havia unes limitacions que et feien ser, doncs, una mica no sé com t'ho explicaria, però eren una mica també avorrides, ensupides, i que donaven una vida molt, molt gris, allò va obrir uns horitzons, però això és la llei del pèndol. Ara crec que ens hem anat amb un procés a l'altre extrem, no? Que vaja, jo vivia a Barcelona molts anys i avui en dia em costaria molt tornar-hi, perquè veig tal com està això i no.
Què t'agradaria de la teva joventut, que ara fos igual, que no hagués canviat?
Ui, m'ho poses molt difícil, primer tornar a la joventut,
això
seria
la pedra, filosofal,
sí, la pedra filosofal, seria l'ideal, no? Però vaja, potser diria que aquell ambient que teníem, que anaves amb els teus fills petits, podies anar tot arreu, aquella tranquil·litat, que avui en dia això ho veig molt, em feia una mica amb recança, està la cosa més difícil.
Vale, vull dir, a veure, t'has viscut tota aquesta aparició de mòbils i d'internets i n'estem abusant de les pantalles, tu creus?
Oh, jo crec que una mica,
Que sí.
Jo crec que una mica massa, perquè jo veig a la joventut pels meus nets i, escolta'm, no es belluguen dels seus mòbils i les seves pantalletes,
Tu tens mòbil amb 83 anys?
Jo tinc mòbil, sí, i tant.
I el fas funcionar?
Sí, però no li trec tot el suc, Sí, i a més, esclar, com el miren el meu mòbil, els meus nens diuen, això que tens no val per res. És la realitat. I a mi em sobra, encara no li he tret tota la...
És que ells tenen mòbils molt bons, doncs.
Sí.
Més bons.
Sí,
molt bons.
Sí, perquè ells no van amb tonteries, aquests volen el millor.
El millor.
Sí, això està clar.
Bueno, com t'agradaria que et recordessin les generacions futures, els teus nets?
Bueno, a mi el que desitjaria... que en recordessin, amb això ja en tindria prou.
I que et cuidessin el cotxe.
El cotxe aquest, ja, jo penso que afortunadament ja me'l festegen, i crec que tindrà una continuïtat amb els meus nets, almenys el meu net, i, o si no, inicialment amb el meu gendre, que també li agrada, i que també en té un, vull dir que aquest, solament per ser italià, els italians, la màquina... Els hi tira molt. Són... van bé ells.
Una cosa que volíem d'aclarir. Et dius Frederic Cavaller.
Cavaller, sí.
La cantant d'òpera era alguna cosa amb tu? Era parenta?
Som família.
Sí?
Som família, però també has de ser franc. Jo no la vaig conèixer, aquesta senyora. En canvi, una branca de la família, nostra també, aquests hi van fer molt. Nosaltres no vam tindre l'oportunitat de conèixer-la.
Que eren cosins o...
Sí, el meu pare, en Josep Cavaller, doncs era cosí d'ells.
Sí, éreu fills de cosins, diguem-ne.
Sí, exacte. Però hi ha famílies que jo encara tinc, no?, descendents que viuen a Masquefa, i es van tractar, però molt, amb la Montserrat, molt. Sí.
Molt bé, Frederic, moltes gràcies per haver vingut, explicant-nos una mica les teves aficions i la teva vida, i bé, que us vagi molt bé per Bèlgica.
Ja ens direu alguna cosa, ja, a veure com va tot això. Ens envieu un WhatsApp i ja hem comanat.
No, us tindrem al corrent, perquè crec que és una de les celebracions més importants que es fan a Europa. I aquí estarem presents.
Hi ha molta gent d'aquí que estarà pendent de vosaltres.
I que no faci llufa el cotxe,
Esperem que no. Jo li tinc molta confiança. Tinc més confiança en el cotxe que en mi mateix.
Sí. Molt bé, gràcies, Frederic, doncs, per venir fins aquí. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Uns crits impacients trencaven la tarda, la veu dels amics al carrer. Tots tres pedalant cap a la cabana, el fum desplegant-se imponent. I aquí... aquella olor. Cremava per tots cantons, cremava el més semblant a casa nostra dins del bosc. Cremaven el res i el tot, cremaven potser rampones, però per nosaltres eren tesors. Rampones que per nosaltres eren tesors. Tampoc en parlàvem, hi ha un preu per fer net dels malsons. Allò que ens fa nens, l'espurna salvatge, qui sap què va perdre de més amb el foc. Cremava per tots cantons, cremava el més semblant a casa nostra dins del bosc. Cremaven el res i el tot, cremaven potser rampolles, però per nosaltres eren tesors. Rampolles que per nosaltres eren tesors.
Cap al final del nostre programa, anem a l'última informació que tenim cada setmana en el Mosaic. Anem a veure què ens explica l'Albert Salvans, aquest montsardanista.
Bona tarda a tothom. Un dimecres més parlem de sardanes de la mà de l'Associació Sardanista 1 d'Octubre de Centelles. Com ja us vaig anunciar dimecres passat, aquest cap de setmana s'ha celebrat la 96a edició de la Plec Pairal de Catalunya a Calella. Sota l'eslògan Un aplec d'alçada, durant tres dies els moments més destacats han estat una cerca a Vila el divendres, un pregó de la compositora Anna Bat, l'estrena de la sardana A vista d'ocell de Pitu Chamorro i la visita de la presidenta del Parlament, Anna R. Hi han passat 6 cobles i s'hi han interpretat 80 sardanes. També, com us vaig comentar, nosaltres el diumenge al matí vam inaugurar la trobada de puntaires de Centelles ballant la sardana La Puntaire, de Joan Viladomat. I el mateix diumenge a la tarda varen fer un taller de sardanes a la jornada d'activitats per a joves a la pista del casal Francesc Macià. Aquest proper dissabte tindrà lloc el 26è aplec de la Catedral de Barcelona a 6:15 de la tarda, amb les cobles La Principal del Llobregat i Marinada. A Granollers, a la plaça de la Porxada, a 6:00 de la tarda, ballada amb la Copla Verge Jove en el marc de la jornada de la gent gran. El mateix dissabte, a Arenys de Munt, a la plaça de l'Església, segon aplec de la sardana, a 7:00 de la tarda, amb gegants, puntaires, fireta de comerç local, botifarada a 7 euros i concurs de colles improvisades. A Roda de Ter, a la plaça Major, a 9:15 del vespre, ballada amb la copla banda del Col·legi Santa Maria. El diumenge, a Sallent, a l'Ermita del Cornet, a 11:15 del matí, la copla Súria. A Planoles, a la mateixa hora, a la plaça de l'Ajuntament, la copla Foment del Montgrí.